La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Molt bon dia, és un quart de deu del matí d'aquest dimarts 14 de maig de 2024. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, d'aquí Cugat Mèdia, els parla Marc Castro. Saludem els tertulians d'avui, Víctor Alexandre, periodista i escriptor, bon dia.
Hola, bon dia.
Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat, molt bon dia.
Bon dia, Marc.
I Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, bon dia.
Bon dia.
Esperem que s'assegui, que acaba d'arribar a l'estudi principal de Ràdio Sant Cugat, Neus Sotomayor, presidenta de l'Unipau, que de seguida també saludarem. Comencem explicant el primer tema que posem sobre la taula, és eleccions, com no podia ser d'una altra manera després de diumenge. Sant Cugat ha tancat aquest 12M amb Junts més Puigdemont com la candidatura més votada aquí a la ciutat, amb un 28,7% dels suports. 12.811 vots, 2.568 més que el 2021. L'electoral local ha castigat Esquerra, que ha perdut 2.406 vots i cau de la segona a la quarta posició amb un total de 5.122 vots. El podi el completen el PSC i el Partit Popular. Els socialistes han escalat una posició i ara són segons amb més de 9.000 vots, mentre que els populars salten del 9è al 3è lloc amb més de 6.000 suports. De fet, són 3.966 vots més que fa 3 anys. Vox baixa un esglaó a la classificació. En sisena posició hi ha Comuns Sumar, amb 2.600 vots, i la CUP, amb 2.148. La irrupció al Parlament d'Aliança Catalana ha comptat a Sant Cugat amb 1.120 vots. Amb 1.120. Ara ho dic bé. Comencem amb la primera valoració d'aquests resultats pel que fa a Sant Cugat. Després també parlarem de com queda el Parlament a Catalunya. Víctor, com vulguis, comencem per tu.
Bé, jo crec que no és notícia que Junts hagi guanyat, perquè tradicionalment, i sobretot a les eleccions municipals, guanya sempre. De fet, fa molts anys havia guanyat el Partit Socialista fa bastants anys, però després ja no, ja ha guanyat sempre. I per tant no és notícia, tot i que el mandat anterior municipal va haver-hi doncs un pacte entre tres partits que tenien menys vots, però per tant jo crec que la notícia és més aviat la patacada d'Esquerra Republicana, que és brutal però espectacular, no només a Sant Cugat sinó a tot Catalunya, perquè a Sant Cugat ha quedat la quarta força, em sembla, és la quarta. I a Catalunya, doncs, fixa't, dels 947 municipis que té Catalunya, Junts ha guanyat en 726 i Esquerra en 43, només en 43. I de les 43 comarques que hi ha, Junts ha guanyat en 31 i Esquerra en 0. Tenia 10 i les ha perdut totes. Sí, la notícia és aquesta. Jo crec que, clar, que han de fer una reflexió. Naturalment que han de fer una reflexió, però és que jo, vaja, penso que quan un partit pateix una patacada d'aquest nivell, és l'Ajuntament, és, o sigui, el govern del partit és responsable. Jo crec que haurien de plegar tots, haurien de plegar. El senyor Junqueras, el senyor Pere Aragonès ja ha dit que plega, però no de la primera línia política i continuar allà remenant la cirera, sinó plegar. I han de plegar perquè enfonses el partit. No s'entén que en una empresa, imagina't, no?, que perds pràcticament la bona part dels clients i els mateixos que l'han ensorrat continuen allà dintre. És un suïcidi. Alguna cosa deuen haver fet malament. Jo crec que això es fonamenta també en el fet d'ampliar la base. Quan amplies la base, si amplies la base a base de renunciar als teus principis, et desdibuixes i realment guanyes més gent. Però aquesta gent que guanyes hi entra perquè veu en tu una imatge diferent de la que en realitat tu dius que tens uns principis. Com que els amagues, ve més gent. Però quan apareix una opció que els hi sembla més autèntica, doncs aleshores se'n van a aquella opció, que és el senyor Illa. És molt més autèntic que aquesta cosa de sí, som independentistes, però això d'aquí un parell de generacions en tornarem a parlar, això engresca molt poc. De manera que la gent d'Esquerra on s'ha anat? S'ha anat a Junts i, paradoxalment, a Salvador Illa. Home, molt independentistes, si se'n van a Salvador Illa no devien ser. Què hi feien a Esquerra? Ampliar la base.
Agata.
Bé, hola, bon dia. Anava a dir una cosa lligada amb el que deia el Víctor, que diu que s'han anat a Salvador Illa o no, o s'han quedat a casa.
També,
perquè molts independentistes s'han quedat a casa, pues, fruit d'aquesta desafecció i aquesta frustració, jo crec, que ha creat l'independentisme entre els seus votants després de, bé, de no culminar la independència el 2017, a presentar-se sempre amb la independència per lema, però després ja ho veiem que el peix al cova i autonomisme. Sobre Sant Cugat, jo tenia els meus dubtes després de les eleccions espanyoles del juliol, a veure si el PSC no passava per davant de Junts aquesta vegada, per primera vegada en unes eleccions al Parlament de Catalunya, però veig que l'efecte Puigdemont també ha fet efecte a Sant Cugat i res canvia, almenys amb les eleccions catalanes, que sempre el nacionalisme català i en concret l'entorn Junts, Convergència i Unió sempre és el que lidera aquestes eleccions. I una cosa també, que crec que per el tema de l'independentisme que s'ha quedat a casa, Sant Cugat ha baixat per primera vegada tot el suport a l'independentisme, al sector sobiranisme, ha baixat per sota del 50%, que per tant jo crec que ha de reflexionar Esquerra Republicana, perquè és qui s'emporta la pitjor part, però en general tot el que és són els partits independentistes. I una altra cosa que voldria destacar jo de Sant Cugat, que és la pujada del PP. Jo crec que, i després també de les eleccions municipals del mes de maig, que Sant Cugat tira més a la dreta que a l'esquerra. I això jo crec que és una cosa que hem de tenir clara, i els partits d'esquerra jo crec que també han de començar també a tenir clar.
Jordi.
No, sobre l'eix nacional, és cert que l'independentisme, si fem la mirada des de que comença el procés fins ara, ha anat perdent suports. Sí que és cert que el 48% de vot aproximadament que han tingut les forces independentistes en aquestes últimes eleccions no dista massa de les últimes catalanes, de fet, que ja no arribava al 50% per també uns pocs punts. Evidentment, això és una dinàmica molt diferent a la que havíem viscut en els anys més àlgids del procés, i que una ciutat com Sant Cugat, que sempre era tan clarament a favor de la independència, o si més no d'una mirada sobiranista, doncs és significatiu que no aconseguís que arribi al 50%. Igualment, no sé fins a quin punt l'eix nacional ara ja era quasi com l'anècdota final del procés, precisament perquè els propis partits independentistes estaven plantejant una campanya en què la independència era allà perquè no podien no nomenar-la, però al final qui més qui menys estava parlant de negociar un millor finançament, com acaba el tema de l'amnistia, com fins i tot Junts, que a priori més independentistes han confiat en ells, et deien tant independència com un millor finançament. Per tant, entens que una cosa ha d'anar més a llarg termini que l'altra, perquè si no les dues alhora no són possibles, no? Precisament per esta ressignificació de l'espai polític hi havia l'opció de dues forces polítiques que han aparegut, que és Alhora i que és Aliança Catalana, que tingueren més suport. Aliança Catalana ho ha aconseguit més en un discurs preocupant, perquè s'assimila molt al de Vox canviant la bandera, bàsicament, i en canvi Alhora no ha aconseguit pràcticament suports, quedant-se per darrere del PACMA i de Ciutadans després de la gran caiguda de Ciutadans, que és l'altre gran tema, no?, de les eleccions del diumenge. I en canvi, en l'eix dreta-esquerra el que veiem és que respecte a les últimes catalanes, la dreta, sumant l'extrema dreta, creix 10 punts, i la dreta i l'extrema dreta representen més del 50% del vot en Sant Cugat. Per tant, crec que el missatge és claríssim, que la gent ha confiat en forces que van des del centre dreta fins a l'extrema dreta, sent conscients que hi ha algunes forces polítiques que, en funció del seu lideratge, en funció d'alguns discursos, poden estar atraient vot del centre o del centre-esquerra. Això sempre ha passat, no? En els espais de centre pot haver votants que s'identifiquen fins i tot com a esquerra i acaben votant una candidatura com Junts. Però, en canvi, crec que, i més encara en l'última campanya, no dubtem que Junts se situa entre el centre-dreta i la dreta, per molt que pugui captar vots d'altra banda, i Sant Cugat ha tingut aquesta opció com la majoritària. I en quant al PP, és relativament lògic, però potser no esperava una crescuda tan gran, no? Perquè, si bé és cert que amb la caiguda de Ciutadans, i a veure quin és el paper que jugava Vox, aquí hi hauria un moviment. El que sí que ha sigut espectacular és que un partit escale tantes posicions, no? Perquè estava el 8è, el 8è o 9è, no sé.
El 9è. I el 14è.
I ara del tercer és un salt brutal. Sí, sí.
Neus, bon dia, que no hem saludat, no hem tingut oportunitat.
Hola, molt bon dia. Bueno, el fet de ser la quarta en parlar fa que ja no em quedi quasi bé res a dir.
La teva opinió.
Però, bueno, jo crec que, com deia el Víctor, no, és sorprenent, bueno, no, sorprenent, no, era esperable aquest resultat després de tot el, no, tot el procés, tot el, aquests anys d'impàs entremig. Ara sembla que tornem al punt zero, no? I molta gent que va votar independentista en les eleccions anteriors ara mateix s'ha baixat del carro, perquè segurament tampoc era un convenciment profund, sinó que va ser fruit d'aquella onada que va portar amb molta gent a adherir-se a aquells postulats, i que després, vist el resultat, doncs torna on estava. I jo crec que més gent, en comptes d'anar al PSC, el PSC ha anat a l'abstenció. Tradicionalment les eleccions autonòmiques a Catalunya sempre han tingut una baixa participació, i allà tornem a estar. Però per altra banda, a mi el que em preocupa i tampoc em sorprèn és la deriva cap a la dreta. Si mirem els partits de dreta, consideren a Junts de dretes, perquè jo crec que no té una altra, potser una mica de centre, i potser enganya o potser confon el tema independentisme, algunes persones ho consideren d'esquerres sense que tingui per què. I si considerem a Junts de dreta, és clarament una majoria, no, els votants de dretes, i sobretot a Sant Cugat, cosa que tampoc sorprèn, perquè ja sabem que Sant Cugat, per la pròpia sociologia, no, és una ciutat molt de dretes, i de fet la gent, les polítiques que està aplicant l'Ajuntament de Sant Cugat són, no, un clar reflex de les polítiques de Junts, i són polítiques clarament de dretes. Només em cal recordar, jo vull recordar perquè és un tema que m'afecta i que em preocupa, I no vull que se n'oblidi, que l'Ajuntament de Sant Cugat ha reduït la partida de cooperació a zero. Això no ho fa mai una política d'esquerra.
De fet, no sé si creieu que aquests resultats de les eleccions catalanes a nivell també municipal pot tenir afectació en els socis de govern, que són Junts i Esquerra, que ja és un govern que sembla de tant en tant dèbil, perquè tenen segons com unes diferències quan no fa ni un any que governen junts.
Jo vull matisar una cosa que ha dit la Neus, no estic del tot d'acord, que diu que els independentistes, no, que s'havien baixat del carro, no? Jo crec que no és que s'hagin baixat del carro de la independència, sinó s'han baixat del carro del processisme i dels partits que han fet processisme i no han fet la independència.
Tens raó, he parlat...
Perquè a mi em costa trobar algú que sigui independentista que ho hagi deixat de ser, que estan enfadats, que volen castigar els partits, sí, però que amb un referèndum continuarien votant que sí, i que potser no han anat a votar aquestes eleccions. Jo crec que la majoria, potser hi ha algú, evidentment, que potser sí que diu, pues jo ja no sóc independentista, però crec que no és la...
Tens raó, he identificat independentisme en processisme i no és això.
Sí, ja, perquè es produeixen decepcions. O sigui, els partits, sí, els tres partits que han abanderat l'independentisme, era Junts, Esquerra i CUP, doncs han decebut l'independentisme, perquè des del 17 d'octubre, des de l'1 d'octubre de l'any 17, perquè clar, proclames la independència i uns minuts després no l'anules, d'acord, però la suspens, dius que la suspens, doncs la decepció profunda que genera allò després d'haver estat dient que la independència era tocar i que, en fi, anava endavant, doncs crees una gran decepció que la gent doncs no et perdona. I a més, són les conseqüències d'aquesta decepció, l'estat anímic d'aquella societat. Quan una promesa no es compleix, doncs aleshores crea un gran desencís que en aquest cas polític es tradueix en vots. I la gent pensa, tot això és una porqueria, tots aquests no me'ls crec, tots parlen i l'únic que volen és la cadira, etc. Tots són iguals, entrem sempre en aquell discurs de tota la vida, no? Que quan parles malament dels polítics, tens sempre molt d'acord, perquè tothom està molt d'acord, si no dius partits. Però com diu la gata, l'independentisme no és que hagi baixat. Si mires els vots, clar, sí que es tradueixen això. Jo no estic d'acord en que la gent es quedi a casa quan no li agrada això. Perquè si quedar-te a casa implica lliurar el govern del teu país, tu que vols un govern propi d'un estat i vols tenir veu i vot a les Nacions Unides, resulta que et quedes a casa i cedeixes la clau del teu govern, del govern del teu país, a una opció que està en contra absolutament de les teves pròpies idees, jo crec que o ets masoquista o et fas un tret al peu, perquè quina és la victòria? Això et genera un plaer morbós de veure la derrota del teu país i durant 4 anys entomant allò? Crec que no és conseqüent amb les teves idees. Dius, bueno, és que els que hi ha no m'agraden. Bé, doncs crea un partit tu, no? I què vols que et digui? És el que hi ha. Però el teu país sense aquests partits no anirà endavant, perquè són els que hi ha en el Parlament. Aleshores, has de triar el que et sembli menys dolent de tots, si veritablement vols la independència del teu país, perquè si estàs votant el senyor Illa no la vol, la independència del teu país. Quina és la teva victòria mentre quedat a casa?
Ja ho han fet, de muntar un altre partit que diu fora processisme, que és el de la Ponsatí i el de l'Opera, però ha triomfat zero. Eren l'altre dia que vam venir a presentar-lo aquí, que estàvem, no, Jordi?
Clar.
No?
Jo no vaig anar.
Estava la Laia, perdona.
Quatre gats.
Hi havia quatre gats, vull dir que tampoc... O sigui, els nous partits tampoc, bueno, a part d'Aliança Catalana, els nous partits que han sortit per abanderar l'independentisme tampoc han triomfat.
Però quedar-se a casa...
El que era Convergència perquè, en aquest àmbit, no? Perquè tots els que han anat apareixent, PDeCAT, Junts per... han hagut moltes...
El de la Marta Pascal, tot allò,
intents,
sí.
I al final...
Però no s'han presentat, eh?
No, clar, perquè
vull dir,
no han tingut...
Bueno, el PDeCAT ha desaparegut, però vull dir, la Marta Pascal no es va arribar a presentar.
No.
O sí que es va arribar a presentar.
Jo crec que unes eleccions, sí.
Unes eleccions, sí, perquè eren espanyoles, no?
Ah, no recordo.
Sí, va ser derrotada. Sí,
vull dir...
Clar, és que a l'hora, per exemple, s'ha presentat i jo no he vist ni un cartell.
Doncs està ple Sant Cugat, eh? Sí, jo no sé...
Però no són especialment cridaners. No,
són molt petitons, sí. I no tenen cèntims,
clar,
per fer campanya, clar.
Clar, no tenen pressupost.
Clar.
Però bueno, és que també si fem un partit nou contra el processisme tal, i es presenta la Ponsatí, que bueno, ho ha rebentat tot, també ja em diràs tu.
Però fixa't la paradoxa.
No sé si és la persona més adient per animar els independentistes a votar aquest partit.
Sí, ell va dir que havíem jugat a... No?
A Farol, però si ho sabies, si ho sabies... Ara llavors, quan un cop a Toro Passado...
Bueno, quan domines els farols pots no fer-los.
Però a més, clar, s'obre esclat el tema Rodalies. Fixa la paradoxa. Bona part dels usuaris de Rodalies són de la zona que tradicionalment vota més el PSC, que és el cinturó, que en diuen cinturó roig, és a dir, agafa un nucli de poblacions, que són molt nombroses, perquè Junts ha guanyat a Catalunya, però la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona és molt potent i molt poblada, i per tant ha donat la victòria a Salvador Illa. Però justament el mateix dia, esclar, el tema Rodalies...
Això no sabem si és un...
No, dic que esclata... No, dic que...
És una casualitat, o no?
No.
Bueno, a veure, passa
no,
cada
entro.
Dia.
Passa cada dia.
Vull dir, tampoc...
Aquest
no
t'ha passat,
que sigui el dia això, de les eleccions,
no,
saps? Vull dir, no passa res.
No entro si és el dia de les eleccions o no. Dic que esclata el tema aquell dia, però és que esclata fa molts anys que esclata. I si no, que els hi preguntin els usuaris. I aleshores dius, com és possible que justament la gent... que és usuària d'aquest servei de trens, que veu trinxada la seva jornada laboral dia rere dia, i a vegades hi ha treballadors que es troben que els amos no els creuen o no els hi fan cas, o els hi diuen, doncs si arribes tard no t'ho pago, etcètera, tot el que això suposa, que sent una infraestructura que depèn justament de la que el senyor Illa representa, votin el senyor Illa. És a dir, estàs votant justament aquell que es burla de tu cada matí, que no inverteix com hauria d'invertir, i imaginem-nos nosaltres a Sant Cugat que fos el contrari, que els ferrocarrils catalans fossin un autèntic desastre, un caos brutal, i nosaltres votéssim aquella opció política que té la responsabilitat de fer que allò funcioni. Diuen, doncs sou masoquistes, nois. Doncs ha passat això. És a dir, el nucli de població que vota aquesta opció és la que justament es veu agreujada pel sistema de Rodalies.
Bueno, però en el vot hi ha mil factors diferents i Rodalies és una cosa, també és molt diferent, ho hem parlat moltes voltes, que no és el tema d'avui el transport, però no, és molt diferent la gestió d'un circuit tancat com és el de ferrocarril respecte a un circuit obert com el de Rodalies. És cert que la inversió depèn de l'Estat, però és històrica, no només és responsabilitat del PSC, és a dir, segurament hi ha
PP,
molts factors.
I el PP.
Dels governs de l'Estat, sí.
Bueno, i d'uns pactes, d'uns partits catalans que també permeten unes inversions que després
comuns,
no arriben.
I dels comuns,
no?
Perquè que... governen els comuns de l'Estat espanyol en aquest moment també.
Políticament aquí hi ha mil coses diferents i és un dèficit històric que va molt més enllà del que pugui passar en unes eleccions. Sí que volia dir, abans que dèieu el tema de què ha passat en l'independentisme, algú ha votat el PSC, sí, segurament, però segurament també ha hagut alguna gent que estava en l'abstenció que ara ha votat partits favorables a la Unitat d'Espanya i independentistes que han anat a l'abstenció, perquè si no un moviment com el que hem vist seria difícil de justificar. Segurament també és molt difícil d'analitzar, eh? Quanta gent ha acabat anant a l'abstenció, dels que estan a l'abstenció, quants han anat al PSC, o que, bueno, però segurament ha hagut un moviment aquí perquè la participació no s'ha mogut tant respecte a les catalanes anteriors. De fet, és, si fa no fa la mateixa. Per tant, respecte a temps enrere, sí, perquè la dinàmica del procés va arribar a portar moltíssima participació en algunes eleccions, però a hores d'ara, respecte al 2021, és pràcticament el mateix percentatge. I l'altre element que ha passat a Sant Cugat, però també a nivell nacional, és que les esquerres a l'esquerra del PSC s'han pegat una hòstia monumental, mm-hmm. perquè no només és Esquerra Republicana. La CUP s'ha pegat una hòstia, i comuns, hi ha una cosa, que Comuns es presentava sense Podem i l'hòstia hauria pogut ser molt més gran per això, perquè de fet Podem estava demanant el vot per Esquerra,
sí,
que no ha tingut molt efecte, visto lo visto, però...
Es veure? Sí, Américo sí. Logaray aquí, de sí, Podem, Cugatenc, sí, va a l'opinió, si sí, va sorprendre, sí. Obertament demanava el vot
sí,
per Esquerra.
Sí, va demanar per Twitter, va escriure sí, demanant el vot per...
I, en canvi, malgrat, bueno, no sé, vull dir, aquests tres partits que podien representar una alternativa d'esquerres més progressista, que, no sé, que hi havia gent que estava assumint en si era possible un tripartit entre aquestes forces, deixant a banda el PSC. Doncs es demostra que, bueno, que tenen molta feina a fer, que tenen molta feina a fer també conjuntament, segurament, no? Perquè al final és un vot d'esquerres que queda molt dividit i que més enllà de la caiguda encara estàs més penalitzat perquè va dividit. És cert que en eix nacional és més difícil coincidir aquestes forces, en polítiques d'esquerres moltes hem vist que són bastant coincidents.
Ja digues, Gato.
Anava a dir, és que no hem fet cas a la Mar quan ens ha tirat la pregunta,
no
de,
passa
si,
res.
De si pot afectar,
no passa de mi.
Aquestes eleccions pot afectar
a nivell Sant Cugat amb els socis de govern.
Ai, sí.
És veritat. Doncs no ho sé, haurem de veure-ho. El que sí que està clar és que aquesta campanya hem tornat a veure una altra, que llavors ho han arreglat una mica, mm-hmm. però una altra rifirrafe, una altra...
Una tibantó.
Sí, una tibantó, una tibantó. Amb el tema de Recull Centre. Mm-hmm. Va sortir Esquerra, que anuncia que es farà habitatge protegit a Recull Centre en plena campanya electoral, però ho fa com a grup municipal. Mm-hmm. Jo això no sé si està una mica al límit del que es pot fer en campanya o no, perquè encara que diguis que ets el grup municipal, tu estàs fent aquest anunci perquè el pots fer perquè estàs al govern, perquè si no, no el podries fer. I després vam veure que l'alcalde feia un matís sobre el que havia dit Esquerra públicament.
Que si em permet, era un matís que no matisava res, perquè Esquerra en cap moment va dir farem el Recull Centre, vam dir farem habitatge a la parcel·la on està el Recull Centre, i llavors surt l'alcalde i diu no farem el Recull Centre, farem habitatge a la parcel·la on hi havia el Recull Centre, i diu el mateix de dues formes diferents.
Sí, però potser com que vam sortir tots titulant Recull Centre es farà, el matís venia a dir si es farà però no es farà allò, no es faran les torres Recull que els hi deien, saps?
Clar, però de fet el que va dir això va ser els mitjans de comunicació, Esquerra Republicana i no, Esquerra i Junts van dir el mateix, farem habitatge en el...
Ho van explicar diferent, perquè Esquerra sí que parlava
de Recull Centre, perdó, sí.
Com a redefinició, sí. No? L'hem redefinit i passarà això. I simplement la part de Junts no volia que es vinculara a la idea del que es puga fer a Recull Centre.
El projecte ni el nom...
Nosaltres vam explicar el que havia dit Esquerra.
Clar. Jo no crec que influeixi a Sant Cugat. No, no. Crec que ho porten bé.
Jo no
diferents...
sé si ho porten tan bé.
No.
Aquí hi ha unes cares...
Bé, home, és que en el mandat anterior tampoc ho portaven gens bé. I déu-n'hi-do, les batusses que hi havia...
No arribaven tant.
No. I eren, però públicament, amb 4 anys no es va veure votar diferents els partits de temes independentistes i tal, que no en van sortir tants tampoc. No. Els partits de govern, una vegada amb el tema de l'aigua, de la concessió de l'aigua, la prorrogació del Servei de l'Aigua, que la CUP no va votar, no va votar com el, com PSC i Esquerra. No s'han vist tantes diventons, que deia la Mar, com en aquest últim any, amb aquest govern, a dos.
Sí, però es necessiten, i és difícil que arribin
a... Es necessiten per què? Perquè, no, perquè al final no estan cadascú fent la seva parcel·leta. I Esquerra Republicana, sí, en realitat, jo tinc la sensació que està fent d'oposició dins del govern, però que, vull dir, que estan allà. Però al final les polítiques són les de Junts. I... A mi no em sembla que ho portin bé.
Jo també crec que ben tret aquest resultat a les del Parlament Esquerra, que possiblement no tocarà govern, no crec que li interessi sortir d'un govern que té d'una ciutat important.
Clar, és molt emblemàtica Sant Cugat. I ja, quan van fer el govern anterior, el mandat anterior, es va vendre molt bé, perquè és un feu molt important, Sant Cugat, que era tradicionalment de Junts, i el fer el canvi es va vendre com una cosa molt important. Jo no crec que... Diferències, esclar, entre dos partits sempre n'hi haurà, però jo crec que estan obligats a portar-ho bé, perquè es necessiten. Junts no pot governar sola, sense Esquerra, pot ser un...
Pot governar amb altres partits que els poden donar suport amb coses concretes, i tant que hauria pogut governar
sí, clar, però
sol. I pot fer una coalició amb el Partit Popular, sí, també.
Sí, però això...
Això no sé.
Això ja ha passat.
Això ja ha passat i t'arribarà.
Sí, però era una
altra
època.
Això ja ha passat, però una altra època. Però és igual,
era abans del 17, eh?
El procés jo crec que s'està passant pàgina, i cada vegada tornem un altre cop a dretes, esquerres. Que ara les esquerres en diuen progressisme, no? Això no governa l'esquerra, no, de progressista.
És veritat que també has de mirar el color de la gent, perquè com que Junts és un partit... que ha aglutinat molta gent que abans no votava, és a dir, que abans no votava Convergència, i per tant, clar, a veure, dir que és un partit de dretes pròpiament, el que entenem a Catalunya per dretes, que sempre l'hem entès com la dreta espanyola, molt més antidemocràtica, això no. Com és el PP i com és Ciudadanos, perquè no. La victòria de PP és perquè Ciudadanos se fos, i per tant, doncs, s'han anat allà, però considerar que Lluís Llach és un senyor de dretes em sembla molt, molt fort. És a dir, hi ha molta gent que vota Junts perquè és una opció que aglutina gent de moltes tendències, i gent d'esquerres també que vota Junts, i per tant dir que és de dretes, doncs és el Partit Socialista és un partit d'esquerres? Home, a mi em sembla que no. Esquerra Republicana és un partit realment d'esquerres? Home, la política que fan és molt convergent, la política que ha seguit el senyor Pere Aragonès en molts aspectes. Esquerres és la CUP, Esquerres és Comuns en tot cas, però per tant és tan... A vegades seguim etiquetant de manera... seguint una inèrcia sense analitzar profundament realment el que significa. Convergència era un partit de centre-dreta on hi havia gent... ells deien que era un moviment, no un partit.
I anava millor que Junts.
Sí, clar, clar. Però clar, hi havia en Pujol.
Bueno, hi havia gent que... Mas, i,
sí, però hi havia gent...
No, no, millor que Junts.
No, però hi havia gent que votava Pujol, que no era per Convergència, sinó que votava Jordi Pujol, perquè, mira, i quan Pujol es retira, deixen Convergència, diguéssim. No era un tòtem.
No, quan Pujol es retira, no. Quan esclata el 3%, deixen Convergència.
Junts no ha recuperat els carnets, eh?
No, clar, què vols dir que no s'ha recuperat?
Quan es trenca Convergència i neix Junts, bé, abans de Junts neix una altra cosa, no?
Sí.
Molta gent, o sigui, la gent no és que canviï el nom del carnet i passi, és a dir, els mateixos militants que tenies ara tenen un altre signe. No, molta gent no, ja no es fa el carnet del nou partit.
Clar, per això dic que li anava millor Convergència, que tenia més adeptes que no pas Junts.
Però hi havia Pujol.
Bueno, i després Mas, que també va governar.
Però les victòries de Pujol no són les de Mas.
No, clar, bueno, clar, clar. Evident, però abans tampoc hi havia tants partits i no hi havia tanta fragmentació tampoc als parlaments i tantes opcions polítiques. I jo crec que Junts amb aquesta campanya, a veure, ha tret aquí el Sant Crist Gros, que és el Pujol, demanant el vot per Puigdemont, que això no ho havíem vist.
Sí.
Ha sortit el Mas també demanant el vot per Puigdemont. O sigui que Junts va intenta tornar a ser Convergència, que crec que veuen que els anava millor.
No sé fins quin punt. Jo penso que en el cas de Pujol és una persona estigmatitzada a partir del moment que ell es manifesta com a independentista. És a dir, mentre era el senyor d'ara no toca, això és cosa dels nostres nets o besnets, la senyora Marta Ferrusola m'ho havia dit a mi en un premi literari que em van donar i em va dir, escolta Víctor, això els nostres nets ja ho veuran, ara no és el moment. Em va dir això ella literalment. Dic, senyora Marta Ferrusola, vostè veurà com creix l'independentisme. I ha crescut. No som independents, però ha crescut. Però a partir del moment que Jordi Pujol diu residuals, independents o residuals, és a partir d'aquell moment que es desenvolupa tota una maquinària a l'estat espanyol i dels tribunals contra Jordi Pujol, i neix tot el procés contra Jordi Pujol, perquè Jordi Pujol era un tòtem. I a partir del moment que un senyor conservador, un senyor d'ordre, un senyor que havia estat l'Espanyol de l'any, es declara independentista, Espanya ho viu com una traïció. I, aleshores, li passa el que li passa. Jordi Pujol ha donat suport a Carles Puigdemont, però és que qui havia de donar suport, si no Jordi Pujol?
Podia haver sortit a no donar-ne ningú, eh?
Sí, però és que el senyor Artur Mas, les eleccions anteriors, si recordem, va donar suport al PDeCAT i va fer campanya amb el PDeCAT.
Sí.
I va perjudicar Junts.
O no, perquè molta gent...
Va perdre molts vots, eh?
Sí, però, veure, això de que diem els vots del PDeCAT haguessin anat directament a Junts, o els d'Aliança Catalana, per exemple, no? Que ara la gent diu, ha perjudicat... Això no ho sabem. Jo conec gent que ha votat el PDeCAT, que és convergent, diguéssim, d'aquells convençuts de tota la vida, que no són independentistes, i van votar el PDeCAT.
Doncs, per, això és el mateix que dir que Junts és de dretes i dir-li que Lluís ja és de dretes.
Això no és el mateix, perquè tu analitzes les polítiques que fan, el que vota la gent, no saps per què ho vota. I si el que ha votat en aquell moment hagués anat a l'altre partit, és diferent.
No ho sabem, però clar, igual que no sabem una cosa, tampoc sabem l'altra.
Home, sí que sabem si un partit és més de dretes o més d'esquerres segons les polítiques que fan.
Això sí.
Vale.
Això sí, però aleshores per què continuem dient que són partits d'esquerra, Esquerra Republicana i el PSOE?
Bueno, és que jo no dic això.
Sí?
Es
consideren progressistes, no. Progressistes.
Jo no dic això, precisament abans he fet el matís jo, que ara el PSC diu això, govern progressista, no? Perquè ja no es considera tampoc esquerra.
Els comuns mateixos han dit que el PSOE era un partit de dretes. Els mateixos comuns ho han dit.
És que per suposat per comuns. Bé,
perdona, jo he sentit molta gent de la CUP Sant Cugatenc que diguen que el PSC és de dretes, el PSOE és de dretes, i després aquí defensaven el govern d'esquerres amb el PSC.
Clar.
Vull dir que clar, que aquí també tothom fa servir el que vol quan li interessa.
A nivell de país, creieu que es podrà desencallar un pacte de govern i hi haurà presidència o hi haurà eleccions a l'octubre, que ja seria la primera quinzena d'octubre, per cert.
Ui, mar, Déu-n'hi-do, això.
És a dir,
no està clar, eh?
Tenint en compte...
Jo crec que no hi haurà eleccions, perquè qui té la mà de precipitar les eleccions és Esquerra Republicana.
Uh-huh.
I jo crec, em puc equivocar, evidentment, i no tinc cap... Però jo crec que això encara perjudicaria més Esquerra Republicana, és que ell l'acabaria d'enfonsar. Llavors, no crec que ho faci. Ara, quins seran els pactes? No tinc ni idea.
Jo tinc un input que em va arribar ahir de proper una persona que té càrrec a la Generalitat d'Esquerra i gran, que creuen que no tenen res a perdre si tornen a anar a eleccions, que més baix no poden anar. Ara ja ha anunciat l'Aragonès que anunciant l'Aragonès que
plega. Amb Junqueras.
Que el juliol, agost fem un congrés refundacional i decidim i vinga candidatura nova.
Sí? Sí.
Això és el que m'ha arribat a mi.
Qui seria? Quina figura seria?
Ah, això no ho sé. Junqueras. Això ja no ho sé.
No, pues ja seria el Junqueras si s'aprova l'amnistia o no.
Sí?
Si s'aprova l'amnistia. Si s'aprova
l'amnistia és el 30 de maig, no?
Sí, també.
Avui passa pel Senat, sí, però al principi el 30 de maig al Congrés.
També deia una cosa, no sé jo si... El Junqueras
seria la figura ideal.
És que és el que deia abans el
Víctor. Com identificar les polítiques d'Esquerra amb Junqueras procés. Però bueno, Puigdemont li ha anat bé, tot i ser procés. Però no sé si el Junqueras té el carisma que té el Puigdemont.
Pensava que anaves a dir l'Aragonès i dic, crec que sí.
No, clar, l'Aragonès no, evidentment. ningú té menys carisma que l'Aragonès, com aquell que diu.
L'Illa,
potser, sí. Però bueno, ha guanyat.
Per això, a qui beneficiaria tornar a eleccions? El PSC?
Això ja no... Jo crec que hauríem de valorar els candidats, si són més a presentar Puigdemont, si no...
I també copsar com va la cosa, perquè igual ara una part de l'independentisme que ha anat a abstenció ha vist que lo d'un govern amb el PSC com a president
I es mobilitza.
Era molt evident i de sobte es mobilitzen i torna a pujar l'independentisme, és que vés a saber. Sí. O sigui, em costa molt de preveure què podria passar. Ara bé, sobre els pactes possibles, hi ha una cosa que em fa gràcia dels comuns, que... no aproven uns pressupostos per el tema del Hard Rock. I només tenen resultats i diuen anem a fer un govern de progrés en els que volíem fer el Hard Rock.
Vull dir que amb el PSC i Esquerra, que és que volíem fer el Hard Rock.
Que entens l'argument perquè no sigui un govern... Bueno, vale, intentar que siga el més d'esquerres possibles, però, ostres, en qüestió de...
Bueno, perquè els comuns es plantegen que si estan al govern tindran la capacitat
per pressionar que no...
Però clar, és que són quatre.
És que clar, el problema és això.
Sí, perdó.
Però els temes centrals, els anteriors pressupostos, que és la B40, l'aeroport, Hard Rock...
És que aquests tres temes, si governa l'illa...
És que tiraran endavant. Per tant, em costa a mi veure també els comuns pactant, tot i que ho han demanat explícitament, però és com acceptaràs tot el que fa amb no res.
Que són uns temes que també tiraria endavant Puigdemont.
Exacte, vull dir que qui ha guanyat les eleccions, qui té el bloc més gran de diputats són la gent que defensa aquest tema. Per tant, potser també hem de pensar a veure
si la independència també queda a una altra banda.
Sí, de fet, l'empresariat ja estan demanant que hi hagi un pacte PSC
Junts. Bé, és que és una opció que s'hauria de veure.
Sí, que passa és que Puigdemont va sortir a dir que...
Puigdemont ha dit que no.
Bueno, sí, però jo crec que el càlcul electoral té més pes. Com li afectaria això al govern de Sánchez en Espanya que no el que digui Puigdemont, mira què et dic.
I que passi també amb l'amnistia.
Sí.
Si Puigdemont plegués, el cas que Puigdemont diu, bueno, jo com que ja no tinc opcions de ser investit,
llavors sí que seria possible.
I em tiro enrere, jo crec que seria possible veure un govern.
És que jo crec que quan parlen d'això és sense Puigdemont, eh?
Clar. No, sí, clar, és evident.
Clar.
És evident.
Clar. Puigdemont, si no és president, no.
Clar.
Seria absurd.
Sí, el que passa és que el moviment que ha fet ara Puigdemont en jo vull presentar-me a la investidura, tal, no sé què, el que fa és tensionar-ho tot tant que el tema de no hi haurà eleccions ja veurem, perquè si cada partit està quedant en banda... És que no hi ha res a fer.
Però també els partits els primers dies després de les eleccions sempre es tanquen en banda i diuen. I després, mentrestant, van
negociant
i després surten amb... I el que estiguin dient aquests dies, tampoc...
Ja.
Bueno, que passin.
De fet, l'Illa no canvia el seu posat d'impassible. Sembla que no hagi guanyat.
Sembla que no hagi guanyat. Algú deia, no va haver ni festa al PSC.
Bueno... va sortir abans que es tanquessin els col·legis ja gairebé anunciant el canvi, ja semblava que sabés els resultats, vull dir que...
Però no molta eufòria, hi havia més eufòria Ciutadans que desapareixen.
Bueno, clar, és que devien pensar, ens fotem una bona festa aquí perquè se'ns ha acabat el xollo.
Però com que, clar, però la victòria era clara, però sap que té uns problemes gravíssims i per tant no sap encara amb qui s'haurà de casar i si és que es pot casar. De manera que no podia començar a blasmar doncs, els que havien quedat per sota perquè els podia necessitar i fa aquest paper. A més, l'Illa fa sempre aquest paper. Sí. I no és que l'hagi fet ara, sempre és així. És un home gris, efectiu, eficient en la feina que li encomanen, però, vaja, és com deia la nostra amiga Sotomayor, realment és un home com també que li falta carisma. Com passa amb el Pere Aragonès?
Ens hem menjat bastants minuts en aquest tema, més dels previstos inicialment. Passarem al segon tema, si us sembla, com a mínim, encara que no puguem posar tres temes sobre la taula, però sí al segon, que és el que es va donar a conèixer ahir per part de l'Ajuntament, que posa fil a l'agulla per mitigar els efectes de la calor a les escoles bressol i també a les escoles de primària públiques. I fa una inversió de 620.000 euros per instal·lar aires condicionats, ventiladors de sostre, pèrgoles, tendals i més arbres als patis. La previsió és que les actuacions més urgents i sobretot les que afecten les escoles bressol puguin estar en marxa aquest estiu, però no serà, de fet, fins al setembre que estigui tot enllestit, sobretot a les escoles de primària que estan en marxa les licitacions, per tant, fins al juny-juliol això no començaria a instal·lar-se. L'equip de govern ha valorat aquest esforç econòmic que s'ha fet des del consistori, tot i lamentar, com dèiem, que aquest pla de confort climàtic no pugui estar acabat completament ja aquest mes de maig, com reclamaven des de la coordinadora d'AFAS des de fa temps. Així ho deia, si escoltem a la tinenta d'alcaldia, Cristina Paraire.
De cara al setembre segur que ja ho tindré tot instal·lat i vull confiar que el juliol també, però que haguem pogut destinar, prioritzar i que siguin una realitat amb estructures i solucions que han de ser perdurables. Crec que, tot i que no ha pogut ser pel maig, que tot i que hagi aquesta mica de disgust, doncs crec que serà una millora important en els centres educatius que quedarà.
Mesura suficient, Jordi?
Mesura que arriba tard, ja van ser la coordinadora d'AFES i concretament les d'algunes AFES que el mandat passat van presentar una proposta d'actuació en algunes escoles. Això es va transformar el juliol de l'any passat en una moció institucional per a actuar. Un any després començaran a fer-se aquestes actuacions, no sense abans, el mes de març, haver viscut una mobilització massiva que també va servir per a pressionar el govern per a demanar aquestes actuacions. Al final van ser milers de persones, la majoria infants en els seus pares, no? Demanant aquesta actuació i queixant-se de que sabien que s'estaven fent visites a centres educatius però que no, bueno, que no tenien la garantia de que estiguera fet com demanaven abans de l'estiu. De fet, el propi govern reconeix que es va tard, és a dir, que l'ideal hauria sigut fer-ho ara perquè els mesos que arriba la calor, que de fet és ja, pogueren tindre ja com a mínim les ombres en els patis o algunes de les actuacions, i veiem que realment són minces. Tot i això, crec que cal posar en valor que una mobilització que naix de les famílies en una proposta concreta, que força una moció, que força una mobilització, acaba concretant-se malgrat la situació econòmica de l'Ajuntament, perquè realment el pressupost que s'ha dedicat és important tenint en compte els diners dels quals disposa l'Ajuntament. Per tant, tot i que segurament després tindrem crítiques de possibles coses de millora d'altres actuacions a fer i tal, doncs enhorabona a la gent que en el seu moment va començar a moure-ho.
Jo el que no entenc és perquè... Perdó.
No, que tenies ja la idea.
No entenc perquè es posen 620 milions de...
No, 620.000.
No, sí que tenim
cèntims. 620 milions. No, 620.000, això. 620.000 euros, però, clar, hi ha un forat. I el forat aquest no repercuteix només amb això, repercuteix amb tots els pressupostos. Però el que no entenc és per què, si les escoles de primària són potestat de la Generalitat, per què l'Ajuntament ha de finançar això?
Perdona. Si no, és que fa de... El manteniment és de l'Ajuntament. Sí. Però és veritat que la Generalitat podria posar aires acondicionats, com estan fent a altres escoles, perquè també té un pla sobre aquest tema de confort climàtic, i Sant Cugat no apareix a la seva llista.
Vale, però només perquè ho sàpigues, sí. El manteniment dels edificis, els edificis els construeix la Generalitat i els cedeix als ajuntaments sempre, i tot el manteniment dels edificis de les escoles de primària són dels ajuntaments, sempre.
Passa que podríem...
No, només volia afegir que a mi, totalment d'acord amb el que comentava el Jordi, no, bueno, i amb tot, i amb l'actuació, em sembla que arriba tard, però que és molt necessari, per tant, benvinguda. I crec que s'hauria d'ampliar els parcs, perquè no hi ha parcs en aquesta ciutat que tinguin ombra. Jo tinc nets, i els porto als parcs, i no, ja, ara mateix...
No hi pot estar, perquè més cremen els elements.
Clar.
Això que dèiem, que sí que... realment la competència del manteniment és de l'Ajuntament. No sé si posar aires acondicionats podria ser una millora que també podria ajudar la Generalitat. En tot cas, jo crec que és una bona notícia que al final s'hagi escoltat a les famílies. Ahir ho comentàvem a la redacció, que abans diu, també feia calor i anava amb el col·le i tal, però no feia tanta calor.
No feia tanta calor.
I jo entenc que, a més, hi ha escoles aquí a Sant Cugat que tenen un gruix d'espal molt important, no? Que no tenen verds, no tenen patis d'herba, com poden tenir escoles de poble. Jo recordo la meva escola que arbres no faltaven i asfalt n'hi havia ben poc. Entenc que els Joan Maragall es deuen morir de calor a l'estiu.
Sí, les construccions són asfalt. Ell... totes les construccions noves, perquè els pobles, les escoles que es fan també són així ara.
I jo recordo que vaig acompanyar la meva parella a votar a l'Olivera a les eleccions del juliol, i vam entrar allà dins i no es podia estar, no es podia estar de calor. Jo vaig pensar aquest tema, vaig pensar, no m'estranya que demanin alguna cosa perquè els nens no es morin de calor, i si no hauran de començar a acabar les escoles abans i començar-les més tard.
Perquè... Però és que també són els casals d'estiu, o sigui, les escoles al mes de juliol també es fan servir. No com a, bueno, ja, i els nens continuen estant allà, si us fixeu, sempre estan al pati amb aigua, perquè és que...
I ara l'aigua estava mal vista per gastar.
Clar, i l'aigua que estem aigua, sí. Llavors no sé què haurem de fer.
Hem de deixar aquí la tertúlia ciutadana d'aquest dimarts 14 de maig. Ens han acompanyat Víctor Alexandre, Neus Sotomayor, Agata Guinó i Jordi Pasqual. Moltíssimes gràcies per aquests minuts de ràdio.
Bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.